Obrim ara els micròfons de la ràdio, no? Perquè aquesta setmana tenim una novetat literària molt destacada. És el nou llibre, doncs, de l'Andreu Carranza, l'escriptor riberenc que arriba en força al mercat amb una nova obra titulada Ciutat de Llops. Molt bon dia, Andreu Carranza.
Hola, bon dia, com estem?
Pues encantat de tindre't aquí amb nosaltres, amb nova obra, Ciutat de Llops. Si la mirem, si mirem una mica la portada, veiem una sinopsi misteriosa, no? Veiem com és una història, sembla, de naus, no? De navegants, però que s'endinsen al riu. Dius que el riu amaga secrets.
Sí, de fet, Ciutat de Llops és una novel·la que és un viatge pel riu, un viatge en un antic llaüt, a vela, en una sèrie de tripulants embarquen a les boques de l'Ebre, a la desembocadura, i van pujant riu amunt i els hi passen coses. Jo crec que el viatge que fan no és només pel riu, sinó també pel seu propi riu interior. I bueno, van passant moltes coses. De fet, hi ha molts misteris i enigmes que ells van trobant a mesura que van pujar en riu amunt.
Suposo llavors que és una novel·la, doncs, que fa referència, doncs, a fets històrics, no? Suposo, antigues embarcacions, com era la vida, doncs, anys enrere, a l'època de l'Ebre, que era el gran passeig fluvial del sud de Catalunya, però que té reminiscències actuals, no?, a la forma de ser de la gent d'aquí de l'Ebre, del sud de Catalunya.
Bé, aquesta és una novel·la que, en principi, amaga moltes coses, molt simbòlica en molts aspectes. En primer lloc, és un homenatge a una tradició perduda, una tradició que ja no tornarà, o com a mínim no tornarà com abans, que és la dels llauters, els navegants de riu. Per tant, el llibre en si mateix és un homenatge a aquesta tradició. I en el llibre hi ha la recuperació d'aquesta tradició. Això per una part. Però per l'altra, en el llibre també apareixen els mites de l'Ebre, els mites antics i els mites del passat, és a dir, les llegendes antigues i les noves. I per tant hi ha una confrontació, ja aquest és el conflicte del llibre, entre un passat que es perd i un futur incert. I en aquest sentit jo crec que aquesta novel·la per mi significa molt, perquè significa la culminació de 25 anys de literatura en unes obsessions, en una sèrie d'elements que han sigut recurrents. El riu Ebre, evidentment, en tota la meva obra apareix d'una forma molt clara. El paisatge i la reivindicació d'un paisatge, la recerca de la memòria d'un món perdut, la recerca del pare, aquí te queda molt present, el protagonista va buscar el seu pare. Telèmac va viatjar a buscar Ulisses, el seu pare. Això també ha sigut una constant en la meva literatura. I després ja hi ha una part que crec que és molt densa i molt, molt punyent, que és un crit contra les agressions al nostre territori. Per això et deia que hi ha una confrontació entre els mites antics i els mites moderns. En aquest sentit, jo crec que és la novel·la que jo, literàriament i com a escriptor, crec que és la que finalment concentra més coses de les que jo sempre he anat arrossegant. De fet, m'ha costat 25 anys escriure aquest llibre, perquè, com et deia, tanca moltes portes. Aquí tots els fantasmes de 25 anys de publicar apareixen aquí a la novel·la, i aquí finalment faig l'exorcisme i aquí tanco una etapa, tanco una època. Per tant, per mi és un llibre molt important.
25 anys escrivint lo de un idó o cuinant lo més aviat. Tenia pensat preguntar a Andreu més endavant que has parlat alguna vegada, no?, de la Ciutat de Llops, també als micròfons de Ràdio Móra d'Ebre. Sembla que el vas acabar d'escriure fa uns anys i que l'oportunitat o l'interès editorial ha anat arribant més tard, l'has anat enriquint. Com s'ha acabat culminant, pues, aquesta obra per arribar al mercat aquest dimecres?
Mira, aquesta obra, com bé dius, jo ja n'havia parlat, per tant és una obra, és l'obra que he estat més anys treballant-la, més anys culminant-la, més anys s'ha anat fent molt lentament i ha anat vivint en mi mentre es feia d'altres coses. Per tant, hi ha també un aspecte molt important. Jo deixo moltes coses en aquesta obra. Per tant, aquesta obra ha anat durant aquests anys, s'ha anat fent, ha anat donant tombs. Jo vaig presentar en algun premi literari i per sort no el vaig guanyar i l'obra es va enriquir. I així ha anat donant tombs. I per tant, finalment, tant l'agència Carme Balcells com la pròpia editorial van considerar que era una obra de qualitat literària i una obra que s'havia de publicar perquè forma part de la meva progressió com a autor, però també és una obra que li fa falta al territori. Este llibre jo crec que fa falta al territori de l'Ebre, feia falta un llibre com este, en el qual, a més a més de tot l'aspecte literari importantíssim, també hi ha molts aspectes que formen part de la vida col·lectiva, de la memòria col·lectiva nostra i també del futur incert que tenim, una comarca que nuclearitzada, una comarca en problemes greus de molts tipus, en pobles on la contradicció és brutal, és a dir, hi ha una concentració de producció energètica brutal, tenim el PIB, el producte interior brut, més alt, un dels més alts d'Europa, i per altre cantó tenim la renda més baixa. Per tant, grans contradiccions. Per tant, és una novel·la que, en aquest sentit, aporta una visió molt crítica i molt dura, a una sèrie d'anys que la navegació comarcal, política i social ha entrat per un camí que sembla ser que jo pronostico que no té sortida, perquè evidentment quan s'acabaran les nuclears i les fàbriques, què farem? I això s'acabarà d'aquí uns quants dies. Per tant, com pots veure, és una novel·la que parla dels mites del passat, dels dits, de les llegendes del passat, però també que afronta o vol afrontar el nostre futur com a comarca i com a poble.
Sí, la faceta aquesta d'anhelar, no?, el passat, o almenys unes dècades anteriors, no?, a banda de la teva obra, no?, sempre expliques, no?, la vella sastreria, no?, o l'anhel dels oficis antics, el matalasser, el sastre, el farmacèutic, no?, molt presents a la teva obra, Impremta Babel, per exemple, bueno, clar, ho diré un encàrrec, però bé, l'hivern del tigre, no?, amb tota la simbologia de Ramon Cabrera. És la primera vegada, potser, que t'atreveixes una mica a parlar de més enllà del futur, fer una projecció futura del que és la Ribera d'Ebre o de les Terres de l'Ebre en general?
Bueno, jo crec que, mira, jo vaig, quan començo a publicar la meva primera obra, que o una de les primeres a l'inici, es diu La Barca. I La Barca era un homenatge a la barca d'Escó que bueno, desapareix un dia i l'endemà apareix a la central nuclear a les obres, que la van utilitzar allà i la van destruir allà. Per tant, ja, després llibre de les set xiveques, contes, novel·les, la novel·la El que la Rolària sap també té una part de reivindicació social d'un territori, no?, i d'una agressió de multinacionals que... bé, per tant, ja en l'arrel de la meva literatura hi ha hagut sempre esta, la tragèdia de la meva pròpia família. És a dir, un pare antinuclear d'Escó i diu que si la central nuclear comença a funcionar, la família marxa. I això és una tragèdia per una família vinculada a un poble, i van marxar d'Escó. I van tallar. Jo era un noi jove i un germà igual. I per tant, per mi això va suposar un xoc brutal. Un autoexili ecològic. I en aquest sentit, jo és a partir d'aquí que començo a escriure. Aquesta és l'arrel de la meva pròpia escriptura, que sempre he tingut aquesta vinculació amb el paisatge, no?, en considerar la literatura com una matèria viva, un text, un bosc. Això té una gran tradició a la poesia de Maragall i a d'altres poesies molt vinculades a... Per tant, ja a l'inici de la meva literatura jo arrenco. I la culminació d'això, d'este procés intern o d'esta reivindicació, és Ciutat de Llops. Per això és tan important aquesta novel·la per mi, perquè tanco moltes coses i tanco molts fantasmes del passat.
Perfecte, doncs estirem atents a la novel·la. Ja per acabar, Andreu, et volia preguntar per una cosa a banda del llibre, no? Que és la salut, no?, de les lletres ebrenques. Bé, jo fa relativament poc que estic seguint aquest món, però Marta Rojals, Miquel Esteve, Toni Orensanz també en certa manera, Josep Igual, gironès, hi ha noms destacats, Jesús Maria Tibau, a la literatura ebrenca, que s'estan fent un nom arreu de Catalunya. Recordes una època similar amb tants èxits? O, bueno, la culminació més gran, el poeta del poble amb el premi Josep Pla. Com veus la salut de les lletres ebrenques?
Bé, jo crec que això forma part també d'un llarg procés, que arrenca a l'any 2000, més o menys fa 20 o 25 anys. És a dir, quan jo començo, aquí no hi ha res de literatura ebrenca i no, hi ha molt poca cosa, eh? Uh-huh. I, en canvi, jo he viscut tot el procés, l'he vist néixer, i la veritat és que és extraordinari la gran força i els grans noms que hi ha actualment a la literatura ebrenca, i que jo crec que aporten a la literatura catalana una visió nova que faltava. Era convenient, això. Era molt necessari. És una literatura que feia falta al país. Al país, a Catalunya, com a nació, com a estat, feia falta el fet de que hi hagués una literatura particular d'un món, les Terres de l'Ebre, que no existia. Hi havia persones aïllades, Sebastià Joan Arbó, evidentment Artur Blader, i després Montcada, que va ja més al nord, però no hi havia un grup literari com és el que ara, el que tu dius, no? Per tant, per mi, jo he crescut en ell, en este moviment, i em sembla extraordinari.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Andreu Carranza, escriptor i ara autor d'aquesta Ciutat de Llops, que la podrem trobar a les llibreries a partir de dimecres. Moltíssimes gràcies per compartir aquest espai literari amb nosaltres i, bé, moltíssima sort i enhorabona pel llibre.
Pues gràcies, Andreu, molt bé, gràcies, ja ho saps, quan vulgueu, me teniu a la vostra disposició. Gràcies.